Bon dia, Agbar i el Consorci Sigma milloren els aiguamolls artificials del polígon de Begudà.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
Aquí el que hem fet ha sigut sobretot aclarir la zona, estava tot embardissat, tot molt tancat amb una tanca que rodejava tot l'entorn que s'havia convertit impenetràble, o sigui, no hi havia connectivitat entre el dins i fora, no hi havia unes basses d'aigua permanent com ara hi ha, perquè s'havien anat colmatant amb fangs.
És la responsable de Biodiversitat d'Agbar, Clara Rovira, la presentació d'aquest dimecres de la recuperació d'aquests aiguamolls artificials del polígon de Begudà. Es tracta d'un espai natural existent des de fa prop de dues dècades i que havia quedat amagat. Ara s'han redefinit les diverses basses d'aigua perquè la fauna i flora hi pugui viure millor. De seguida coneixem els detalls d'aquest i altres temes, però abans repassem la resta d'actualitat que ens deixa aquest dijous 23 de març de 2023 i ho fem, com sempre, en titulars.
El dia en 4 minuts.
No deixem de banda la natura i parlem del vulcanisme que permet que gran part de la Garrotxa tingui reserves d'aigua suficients. Ho ha explicat l'observador garrotxí Jordi Zapata en una entrevista del programa 5 minuts més de Ràdio Olot. La falta de precipitacions és un dels fets que més preocupa. Les obres del polígon de Llongafollia començaran abans de l'estiu. Com a gran objectiu, les obres garantiran la integració del sector en el seu entorn natural. Són uns terrenys prop de la carretera C63 a Sant Feliu de Pallerols i són propietat d'Incasol. 3,6 hectàrees aniran destinades a sòl per activitat econòmica. De Sant Feliu marxem cap a les Planes d'Hostoles perquè el municipi ha aprovat un pressupost per aquest any de gairebé 2 milions i mig d'euros. Els comptes no contemplen grans inversions. El consistori ha lamentat que encara no s'han cobrat les subvencions per les últimes actuacions a la Rambla i els accessos a les zones turístiques. Avui comença el ramadà. Els musulmans a la comarca practicaran el dejuni fins a la posta de sol durant gairebé un mes. Són unes dates molt importants per a la comunitat, ja que el ramadà és un dels 5 pilars fonamentals de l'islam. En la pàgina cultural, la figura de Joan Plater queda una mica més reconeguda al seu poble natal. Era veí de Sant Jaume de Llierca i va haver de lluitar a la Guerra Civil Espanyola i a la Segona Guerra Mundial. Va acabar fent de guia de pas, ajudant a infiltrar persones a Catalunya. En esports, l'hoquei Olot viatja a Oviedo amb els deures fets. Els olotins visiten la pista dels Asturians, un equip amb opcions encara de salvar-se. Queden 4 jornades pel final de Lliga, que no seran un pur tràmit pel conjunt de García i Pira, que vol seguir sumant per firmar una segona volta gairebé perfecta. I no deixarem de banda les rodes, de les 4 dels patins passarem a les 2 de les bicicletes perquè la Volta a Catalunya diu adéu a la Garrotxa. Després del pas de les etapes de dimarts i dimecres, la Volta cicloturista segueix el seu camí per altres punts de Catalunya.
Bassols Energia presenta l'energia al núvol.
Què? Ara també l'energia al núvol?
Escolta. És la solució per conèixer i gestionar millor l'energia produïda amb el teu sistema fotovoltaic. Podràs compensar econòmicament la teva factura fins a cost zero.
I puc guardar-la?
I tant, sense data de caducitat o traspassar-la a una segona residència. Posa't en contacte amb nosaltres i t'informarem sense cap compromís. Bassols Energia, l'energia verda de casa.
Moment d'obrir el focus, repassem l'actualitat en l'àmbit nacional i internacional. AstraZeneca contractarà 1.000 persones en 5 anys a Barcelona per un nou hub de R+D. La companyia farmacèutica preveu una inversió de 800 milions d'euros, la més gran en recerca que s'ha fet a Catalunya, segons el govern. En successos troben una dona morta amb signes de violència a tocar de la N420 a Móra-la-Nova. Segons fonts de la investigació, la principal hipòtesi és que es tractaria d'un crim masclista. Fugen per la collada de Toses, llançant marihuana per la finestra i acaben detinguts. Els Mossos van perseguir els sospitosos des de Ribes de Freser fins a Almenys, mentre conduïen de manera temerària. A la pàgina internacional, la Fed torna a pujar els tipus d'interès, tot i la tempesta bancària i els deixa al 5%. També rebaixa la previsió de creixement de l'economia nord-americana per aquest any i el vinent. I Uganda aprova, segons l'ONU, una de les pitjors lleis del món contra el col·lectiu LGTBIQ+. L'ONU considera devastadora una norma que castiga amb pena de mort l'homosexualitat amb agreujants i amb cadena perpètua o 20 anys de presó al seu intern o promoció.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. Radiolot.cat, el teu referent. El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
El temps sembla que es tornarà una mica més suau pel que fa a temperatura. Entre avui i demà doncs, poden pujar més, arribar ja als 25 graus. Ahir, per exemple, a Olot vam arribar a 21 graus de màxima, 22 a Olot, 22 a Ripoll i les més altes al nord d'Osona, 24 a Orís o també 24 a Mieres, a la Baixa Garrotxa. Tot això amb sol, algun núvol prim, alguna boirina al matí, no pas boira espessa. I bé, un dia doncs agradable, primaveral i amb poc vent o estones de garbí, aquest vent de sud-oest que donarà maror, un atxa d'un metre a la Costa Brava. Bé, aquest divendres tot igual, sol, algun núvol prim, a la tarda nublades al Pirineu, la temperatura un pèl més alta, ambient totalment primaveral, pràcticament cap glaçada de nit, ni tan sols a muntanya al Pirineu, i sembla que a la tarda pot descarregar algun xàfec. Al Pirineu, Ripollès, Cerdanya, ben poca cosa, cota de neu molt alta, 2.200 metres. Al cap de setmana baixa una mica la temperatura i potser diumenge a la tarda hi hagi algun ruixat al Pirineu Oriental i al nord de Girona, cap al nord de l'Empordà. En principi, menys pluja de la que marcàvem ahir i, per tant, doncs, no serà un cap de setmana ni molt menys inestable, però això sí, baixa una mica la temperatura.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest dijous, 23 de març de 2023. Agbar i el Consorci Sigma milloren els aiguamorts artificials del polígon de Begudà. És un espai natural existent des de fa prop de dues dècades i que havia quedat amagat. Ara s'han redefinit les diverses basses d'aigua perquè la fauna i flora hi pugui viure millor. Ens porta més detalls en Gerard Puigdemont.
Entre els anys 90 i principis de segle, el polígon industrial de Begudà va créixer exponencialment, passant dels 300 metres cúbics d'aigua que encabia la depuradora fins prop de 3.000. En un dels extrems del polígon es va fer, fa al voltant de dues dècades, uns aiguamolls artificials per reutilitzar l'aigua de la depuradora. Amb el temps, però, aquest espai havia quedat abandonat i recentment, i gràcies a la col·laboració público-privada entre Agbar, el Consorci Sigma i les administracions, s'han restaurat i separat les tres basses. L'objectiu és propiciar una depuració més natural, ho explica la responsable de biodiversitat d'Agbar, Clara Rovira.
Aquí el que hem fet ha sigut sobretot aclarir la zona, estava tot embardissat, tot molt tancat amb una tanca que rodejava tot l'entorn que s'havia convertit impenetrable, o sigui, no hi havia connectivitat entre el dins i fora, no hi havia unes basses d'aigua permanent com ara hi ha, perquè s'havien anat colmatant amb fangs, aleshores hem recuperat aquestes basses d'aigua permanent, hem potenciat vegetació autòctona, la verneda, que estem en una zona d'un hàbitat de verneda, doncs hem afegit verns, hem potenciat aquesta verneda dins dels propis aiguamolls, la planta aquàtica i això, i potenciar el que és aquest bosc de ribera.
L'espai també convidarà a viure millor amfibis de tota mena, com granotes o tritons, però també ratpenats. A la primera bassa hi ha fang i una verneda, a la segona canyes i la tercera està lliure. Tot plegat desemboca al riu Turonell, el qual rebrà ara aigua de més qualitat. Just al costat de les tres basses també s'hi ha construït un prat de dall que permetrà invertebrats i pol·linitzadors contribuir al bon funcionament de la cadena tròfica. En aquest prat de dall també s'hi ha habilitat un hotel d'insectes, tot plegat per renaturalitzar un espai molt proper a una zona urbana. Ho explica el director del Parc Natural de la Zona Volcànica, Xavier Puig.
Afortunadament, una instal·lació que històricament havia estat derivada d'una necessitat del propi polígon s'ha pogut reconduir cap a un nou enfocament o un enfocament principal que és la millora de la biodiversitat en aquesta zona. Per tant, una zona de contacte del parc amb el polígon que en altres circumstàncies podia haver sigut problemàtica, doncs afortunadament en aquest cas hi ha sinergies i aquest enfocament de millora de la biodiversitat, de la qualitat de l'aigua, de recuperació d'hàbitats de pastura.
L'objectiu és ara fer un seguiment d'aquest espai, veure'n el comportament de la flora i fauna i intentar replicar aquest model a altres zones. Ho explica el director del Sigma, David Llongarriu.
La història és mantenir-la i anar fent el seguiment d'evitar l'entrada d'espècie invasora, sobretot de flora, que sabrem qui serà, perquè tenim la pressió que tenim. Fer un any de seguiment, veure realment els resultats que ens donen i, per què no, copiar el model amb altres sistemes de seguiment a la comarca des d'un punt de vista d'integració cap a una visió més natural.
Actualment es calcula que menys d'un 50% de l'aigua de la depuradora baixa cap a aquests aiguamolls i cap a la riera de Turonell. Precisament, però, un dels propers passos del projecte serà posar uns cavalímetres per saber-ne amb més exactitud l'aigua que hi accedeix. També es té previst millorar l'accés a aquests aiguamolls. El cost d'aquest projecte fins al moment és del voltant de 70.000 euros i l'ha cobert en gran mesura el Departament d'Acció Climàtica.
En la mateixa línia, el vulcanisme permet que gran part de la Garrotxa tingui reserves d'aigua suficients. Ho ha explicat l'observador garrotxí Jordi Zapata en una entrevista del programa 5 minuts més de Ràdio Olot. La falta de precipitacions és un dels fets que més preocupa els experts, tot i que, segons Zapata, si gestionen bé aquestes reserves, no s'hauria de patir en cap moment, informa Aniel Puigbert.
Que Olot és l'orinal del cel és una dita popular que cada cop va perdent més sentit. La falta de precipitacions que pateix el territori català i, en conseqüències, la forta sequera que estem travessant és un fet que cada vegada preocupa més. No obstant, tot i que el nivell de pluges hagi disminuït a la comarca, l'any anterior es van recollir entre 750 i 800 mil·lilitres, que es van acumular entre els mesos de març i agost. Les llevantades són la font principal que omplen les reserves d'aigua a la Garrotxa, mentre que el Ripollès ho fa la neu. El problema principal és que a hores d'ara les dues situacions fallen i és per això que els dos territoris pateixen cada vegada més. L'observador garrotxí Jordi Zapata, en una entrevista als 5 minuts més, descarta que, de moment, s'hagin de fer restriccions.
És una mica les inèrcies en funció dels moments que travessem. Quan estem sotmesos a la presència de llevantades, que tenim aigua que vessa per tot arreu, no cal anar gaire lluny, vull dir que hem tingut fa pocs anys el Glòria, vam tenir el Filomena, uns temporals magnífics, neu a la muntanya, aigua, i això de cop i volta es trenca. Això és una cosa tarannà clàssic a les zones aquestes temperades, que hi hagin aquestes oscil·lacions.
La Garrotxa és excepcional a l'hora d'analitzar la sequera i el volum de reserves. El vulcanisme ha provocat que en algunes zones fluvials s'hagi localitzat aigua fins més enllà dels 80 metres de profunditat. La problemàtica és que la superficial, és a dir, la visible, en aquests moments és cada vegada més precària.
Tenim el riu Fluvià, que és el riu de referència nostre d'aquí d'Olot, està soterrat tres vegades, o sigui, a través de les colades de lava que van hem anat passant, han anat sepultant el riu i tot el seu, la seva xarxa d'aqüífers subterranis. Hi ha hagut una altra colada, al cap de 10, 15 o 20 mil anys, bum, s'ha tornat a cobrir el riu i tot. Per tant, tenim aportacions extres d'aqüífers que es recarreguen quan entren aquestes llevantades, per dir d'una manera com si diguéssim tres prestatges.
A la Garrotxa, qui pateix més les conseqüències de la falta de pluges són els boscos i la fauna fluvial. Per altra banda, la flora no pateix en excés perquè no necessiten molta aigua per viure. Si parlem de les previsions, segons els especialistes, es calcula que els mesos d'abril i juliol seran especialment plujosos.
A TAIFE ja tenim la màxima qualificació A+ de la certificació BRC de Seguretat Alimentària gràcies a la vostra confiança, que ens motiva per donar-vos el millor servei i els millors materials d'embalatge. Contribuïm a que el vostre producte arribi al seu destí amb la màxima qualitat en seguretat alimentària. TAIFE, creixent dia a dia, preparant-nos per al futur.
Seguim amb més temes. Les obres del polígon de Llongafollia començaran abans de l'estiu. Com a gran objectiu, les obres garantiran la integració del sector en el seu entorn natural. Són uns terrenys prop de la carretera C63 a Sant Feliu de Pallerols i són propietat d'Incasol. 3,6 hectàrees aniran destinades a sòl per activitat econòmica. Les obres podrien acabar a la tardor d'aquest any i tindran un cost de 1,8 milions d'euros.
Sant Feliu de Pallerols tenia en ment des de fa molts anys apostar per l'activitat econòmica prop de la zona i des de fa mesos que està treballant en l'urbanització de l'anomenat Pla de Llongafollia. Es tracten d'uns terrenys públics on s'instal·laran diferents empreses interessades que es podran presentar al període de sol·licituds de terrenys durant la setmana del 10 al 14 d'abril, un període que durarà uns 30 dies just abans d'iniciar les obres d'urbanització. El calendari previst és que comencin a l'estiu i finalitzin a mitjans de tardor, encara pendent de saber l'empresa que les farà. Incasol és l'entitat propietari dels terrenys de prop més de 8 hectàrees, 3 de les quals aniran destinades a l'activitat econòmica. L'alcalde de Sant Feliu de Pallerols, Artur Colomer, destaca la importància de tirar endavant el projecte.
Beneficis que pot portar doncs, un polígon industrial, doncs, està molt clar, no? Llocs de treball, generar doncs, sinergies doncs, comercials, industrials, ingressos econòmics i recursos doncs, que també doncs, repercutiran directament doncs, en el nostre poble, que directament doncs, seran doncs, beneficiosos doncs, per amb aquests recursos econòmics doncs, augmentar o millorar doncs, els serveis que disposem doncs, actualment a Sant Feliu.
Una de les preocupacions abans de tirar endavant el polígon de Llongafollia de Sant Feliu de Pallerols era la preservació de l'espai natural. S'ha redactat un projecte que incorporarà treballs de plantació d'arbrat i manteniment. Pel que fa als terrenys, la directora d'Incasol, Maria Cisternes, explica que s'ha reduït l'espai d'activitat industrial per tal de respectar l'entorn natural.
L'àmbit és més gros, la taca de l'Incasol de propietat pública és més grossa, però els terrenys on finalment es pot dur a terme l'activitat econòmica són més petits, precisament per preservar aquests espais ambientals.
El nou polígon industrial de Llongafollia serà una realitat a mitjans de la tardor d'aquest 2023 i les obres tindran un cost de gairebé 2 milions d'euros.
I no marxem molt lluny de Sant Feliu de Pallerols, marxem cap a les Planes d'Hostoles, que ha aprovat un pressupost per aquest any de gairebé 2 milions i mig d'euros. Els comptes no contemplen grans inversions. El consistori ha lamentat que encara no s'han cobrat les subvencions per les últimes actuacions a la Rambla i els accessos a les zones turístiques del poble. El municipi no podrà fer més inversions importants fins que no rebi els 250.000 euros que els deuen les administracions superiors. Guillem Guardiola.
Un pressupost continuista i sense grans inversions de 2.300.000 euros, aproximadament. Així ha qualificat l'alcalde de les Planes d'Hostoles, Eduard Llorà, els comptes que ha aprovat el consistori aquest exercici. La delicada situació econòmica provocada per la pandèmia i la crisi energètica ha fet optar l'equip de govern per un pressupost conservador i amb un valor molt semblant al de l'exercici passat. Llorà també destaca que les subvencions que el consistori encara ha de cobrar superen els 250.000 euros i fins que no ho rebi no podrà fer altres inversions.
No és un pressupost doncs, amb grans inversions, a més tenim les inversions de lo que és la Rambla i tots els accessos de les zones turístiques del poble, que per tant doncs, és una actuació molt recent, que encara no s'han cobrat totes les subvencions i que per tant encara se'n deu més d'un quart de milió d'euros d'aquestes actuacions i que per tant fins que no s'hagi fet aquestes actuacions, no s'hagi cobrat, no se'n podran fer de noves.
Llorà encara els seus dos últims mesos de mandat abans de les eleccions municipals del mes de maig. Aquesta és una de les altres raons que han fet decantar la balança cap a un pressupost sense projectes lligats.
I per tant ara hem d'estar una mica amatents amb tot el que passi. En tot cas, tampoc era un any de fer un pressupost deixant projectes lligats per tal d'hipotecar doncs, futurs ajuntaments. En tot cas, nosaltres no continuem, per tant, que les persones que es vulguin presentar que tinguin l'oportunitat de fer els projectes que els semblin més oportuns.
L'Ajuntament de les Planes d'Hostoles va apostar per una elevada inversió l'any passat i enguany l'equip de govern ha procurat que el pressupost sigui el màxim acurat possible.
La informació és el que ens mou. Ràdio Lot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Lot. Focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Lot. Ara i sempre amb la informació. Ara i sempre amb tu.
Obrim carpeta cultural parlant del Ramadà, que comença aquest mateix dijous. Els musulmans a la comarca practicaran el dejuni fins a la posta de sol durant gairebé un mes. Són unes dates molt importants per a la comunitat, ja que el Ramadà és un dels cinc pilars fonamentals de l'islam i, segons el secretari de la comunitat islàmica de la Garrotxa, Rahal Homi, un temps per connectar amb Allah. Des de la comunitat islàmica de la Garrotxa es volquen en la celebració i per això han programat una sèrie d'activitats. Crònica de Pere Obac.
El Ramadà és el novè mes del calendari islàmic i s'allarga fins al 21 d'abril. Es tracta d'unes dates molt importants pels musulmans, ja que coincideix amb l'època que el profeta Mahoma va rebre les primeres revelacions divines que formen l'Alcorà. Un dels aspectes més coneguts del Ramadà és el dejuni que guarden els creients, però també es comprometen amb les oracions i amb reflexionar sobre un mateix. L'objectiu del Ramadà és purificar el cos. El secretari de la comunitat islàmica de la Garrotxa, Rahal Homi, entén la celebració com un punt de trobada entre Allah i el creient i diu que aquest és el mes de la paciència.
El creient necessita paciència per dur a terme el dejuni. També necessita paciència a l'hora de contenir-se davant les tentacions i necessita paciència també per superar aquesta prova. L'objectiu és sortir del mes sent millor persona en tots els aspectes.
Els malalts, aquells que viatgen, les dones embarassades en període de lactància o durant la menstruació, estan exempts de guardar dejuni. Rahal Homi diu que es pot trencar l'abstinència sempre que sigui perjudicial per la salut. Tampoc l'han de fer els més petits, tot i que recomana que ho provin en la mesura del possible per acostumar-se. Durant el ramadà també s'han d'evitar comportaments pecaminosos, com mentir o criticar altres persones. El més apropiat en aquestes dates és centrar-se en la feina o recitar l'Alcorà. Durant aquest mes també és important fer accions caritatives. Per exemple, la comunitat islàmica de la Garrotxa treballa per assegurar un àpat a les persones més desafavorides.
Parla a les oracions nocturnes, també el que fem és treballar per assegurar un àpat per a les persones necessitades, sense recursos, o persones simplement perquè tenen la família fora, per crear una mica aquest calor familiar i recuperar una mica, crear un ambient, diguéssim, familiar.
El dejuni durant el mes del ramadà és un dels 5 grans pilars de l'islam. Els altres 4 preceptes, també obligatoris, són la professió de la fe, l'oració diària, donar almoina als més pobres i la peregrinació a la Meca, almenys un cop a la vida.
Abans dels esports, parlem de la figura de Joan Plater, que queda una mica més reconeguda al seu poble natal. Era veí de Sant Jaume de Llierca i va haver de lluitar a la Guerra Civil Espanyola i a la Segona Guerra Mundial. Va acabar fent de guia de pas, ajudant a infiltrar persones a Catalunya. Un estudiant gironí, l'Aniol Escorjuela, ha fet un treball molt extens sobre persones com ell i aquest cap de setmana passat s'ha col·locat un plafó que recorda Joan Plater com un veí del poble que va lluitar per un país més lliure.
Joan Plater va néixer l'any 1919 a Sant Jaume de Llierca. De jove li va tocar anar a lluitar a la Guerra Civil Espanyola, de la qual en va sobreviure. Després es va exiliar a França i va ser retornat a Catalunya, on va viure en diversos camps de concentració. Plater va ser obligat a combatre a la Segona Guerra Mundial i amb la fi del conflicte, aquest garrotxí va fer de guia de pas, ajudant a infiltrar persones a Catalunya. A principis de la dècada dels 50, en Joan va morir en una emboscada i dissabte passat al seu poble natal va ser homenatjat. Un jove estudiant gironí, l'Aniol Escorjuela, va estudiar la figura d'aquest garrotxí a través d'un treball de recerca de batxillerat, un treball que va ser reconegut per Memorial Democràtic.
Molt important, doncs, reconèixer la tasca que va fer aquesta gent, perquè d'una manera molts d'ells, doncs, Joan Plater, evidentment, entre d'ells, s'hi van deixar la vida, s'hi van deixar la pell, lluitant per la llibertat. Eren temps molt crus, el franquisme estava tot just començant i la repressió era brutal. I doncs aquesta tasca que feien ells, que era sobretot en el tema dels guies, no? Fer viatges de nit, fins i tot a l'hivern, de nit, fred, havien de carregar molts quilos, doncs és una feina que penso que s'ha de reconèixer perquè no era gens fàcil.
Les converses amb la família d'en Joan van ajudar molt a l'Aniol a fer possible aquest estudi, carregat d'informes de ruta i de tota mena d'experiències que va viure Plater. L'objectiu de l'Aniol era posar en valor tot el que va fer aquest veí de Sant Jaume.
Ja durant molts anys no s'ha parlat d'aquesta gent, se'ls ha deixat de banda, ja sigui o perquè no s'ha volgut parlar d'aquest tema, tant per part de les autoritats com dels governs, perquè s'ha volgut ometre, podríem dir, o perquè la gent que en sabia, sobretot gent gran, que havia viscut a aquesta època, no n'ha volgut parlar doncs, perquè en té algun record doncs, traumàtic o doncs, que prefereix no parlar per, no parlar-ne per si per por o pel que sigui.
Des de ja fa temps, l'amical Antic Guerrilles de Catalunya s'està encarregant d'identificar les rutes dels maquis a la comarca, rutes de gent com Joan Plater que van fer diverses vegades. Amb tot, ara s'ha pogut tancar un cercle i Sant Jaume de Llierca ja compta amb un plafó que recordarà per sempre aquest veí que va viure l'horror de la guerra a l'Europa del segle passat.
Radiolot.cat, Facebook i Twitter, les plataformes que complementen el que escoltes. Radiolot, som present, som futur, ara i sempre.
Amb els deures fets, l'hoquei Olot viatja a Oviedo. Obrim la carpeta esportiva.
L'esport a Radiolot.
Els olotins visiten la pista de l'Oviedo Roller, un equip que encara té opcions a salvar-se. Queden 4 jornades pel final de Lliga, que no seran un pur tràmit pel conjunt de García i Piera, que vol seguir sumant per firmar una segona volta gairebé perfecta a l'Hockey Lliga Plata al Grup Nord. Aniol Manga serà baixa pel duel de dissabte a les 8 del vespre. L'Hockey Olot es desplaça fora de terres catalanes per últim cop aquesta temporada. Visita la pista de l'Oviedo Roller, rival del qual els últims han estat pendents en les darreres jornades per ser l'equip que marca el descens. El marge s'anava ampliant i dissabte passat es va tancar definitivament la permanència de l'equip de García i Piera després de guanyar 4-1 al Cerdanyola a la pista Josep Jou. Amb els deures fets, l'equip viatja molt més tranquil a Astúries, però amb la ment posada en treure els 3 punts. Fins ara l'Hockey Olot ja ha superat la xifra de la temporada passada i vol ampliar-la encara més per tancar una segona segona temporada la plata millor que la primera. El tècnic de l'hoquei Olot és Jordi García.
Intentar treure 3 punts i partit a partit seguir evolucionant. Ara sí que tenim marge per poder evolucionar aquest final de temporada, per poder provar coses noves.
En aquests moments l'Oviedo Roller és el primer equip que baixaria de categoria quan queden 12 punts en joc. El conjunt asturià es veu gairebé obligat a sumar-los tots si vol seguir a l'Hockey Lliga Plata la temporada vinent. Es troba 7 de la salvació i encadena 7 partits sense guanyar. Tot i aquestes dades, compta amb el màxim golejador de la categoria, Pelayo Aspra, amb 26 gols.
Molt content pels nanos, molt content per l'equip, són 3 punts, ens hem salvat, que eren importantíssims, i ara seguir fins al final amb partit a partit i intentant treure els 3 punts per ser un dels millors equips de la segona volta.
L'Oviedo Roller Hoquei Olot es disputarà aquest dissabte a les 8 del vespre al Polideportivo Villafría. Es podrà seguir en directe a la sintonia de Ràdio Olot just després del partit de la Unió Esportiva Olot al camp de l'Atlètic Segontino. Passem de 4 rodes sobre 2 perquè la Volta a Catalunya diu adéu a la Garrotxa. Després del pas de les etapes de dimarts i dimecres, la Volta Cicloturista segueix el seu camí per altres punts del país. Alguns dels millors ciclistes del panorama internacional han passat durant aquests 2 dies per les Planes d'Hostoles, Sant Esteve d'Enbas i Olot, entre d'altres. Aquest dijous la Volta tornarà a passar ben a prop de casa nostra. El Ripollès, informa Natàlia Moreno.
Aquesta setmana Catalunya es para per un moment per veure i gaudir d'una de les curses de ciclisme més importants d'Europa, com és la Volta a Catalunya. Amb més de 100 edicions a l'esquena, la prova ha passat aquest any 2 vegades per la Garrotxa. Dimarts ho va fer per les Planes d'Hostoles, Sant Feliu de Pallerols, Sant Esteve d'Enbas, Les Preses i Olot, on el grup de ciclistes va enfilar el Coll de Cubet. El guanyador de l'etapa en final a Vallter 2000 va ser l'italià Ciccone. Una volta que atrau molts visitants d'arreu del territori, com és el cas de l'Antoni Ortiz, exciclista i creador d'una empresa pionera de líquid per punxades de pneumàtics. L'Antoni explica que la volta és una de les millors curses que hi ha.
No se puede perder una oportunidad así, de ver a un deporte que es tan duro y de alguna manera es muy bonito. Y el día hoy favorece ver a estos campeones en este puerto de montaña aquí en Olot.
L'etapa d'aquest dimecres també va passar per la Garrotxa, gairebé pels mateixos punts, a excepció de les Planes i Sant Feliu. Va arribar per la carretera antiga que connecta amb Osona i va passar per Sant Esteve d'Enbas, Les Preses, Olot, i els ciclistes van tornar a enfilar al Coll de Cubet per la coneguda carretera de la Cantina a l'Hostal del Sol. Un entorn idíl·lic pel ciclista, com comenta l'Antonio.
Aquí tenemos muchos puertos y el clima es muy bonito, o sea, que está bien porque tenemos el mar, tenemos montaña y hay muchos puertos y hay mucha afición y esto es una cosa que se la recomiendo a todo el mundo que pueda practicar. Si no puede, eléctrica, pero que practique.
L'etapa d'aquest dimecres, en final a la Molina, la va guanyar l'actual campió del món, el belga Remco Evenepoel. La Volta a Catalunya acabarà aquest diumenge a Montjuïc.
Ràdio Olot ja és multiplataforma. Ràdio Olot ja no té límits. Descobreix tots els nostres continguts a Spotify, iTunes, Google Podcasts, Tuning, iVoox i MyTuner Radio. I no deixis de consultar la secció de podcast a radioolot.cat. Perquè el futur ja és present. Perquè els continguts de Ràdio Olot ja no tenen límits. Porta'ns sempre amb tu, quan vulguis, on vulguis i sempre que vulguis. Ràdio Olot és multiplataforma, sense límits.
Fins aquí l'informatiu migdia d'aquest dijous 23 de març de 2023. Recordin que poden seguir connectats amb la informació més pròxima a través del portal web garrotxadigital.cat. Els dels serveis informatius tornem com sempre a la tarda amb els butlletins horaris i l'informatiu vespre de les 7. Gràcies per la seva confiança. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.